el nou set de RAC 1. Vull compartir els propers minuts del programa amb tres persones que parlaran d'un tema que jo crec que és important posar sobre la taula. El passat dia 22 d'abril, abans d'ahir, l'Hospital de Sant Pau va fer la segona jornada de càncer de mama i qualitat de vida. Una jornada que va ser un èxit rotund. Van passar unes 2.000 persones per parlar de diferents aspectes d'aquesta malaltia. Jo em vull centrar en una de les ponències de les taules rodones que hi va haver en aquestes jornades, titulada Impacte social del càncer de mama en la dona jove. Recupera la teva vida després del càncer. Per parlar-ne, a l'estudi de RAC1, la Bàrbara García Valdecasas, metgessa adjunta de la Unitat de Patologia Mamària del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Sant Pau. Bona nit.
Bona nit.
La Lídia Navarro, metgessa especialista en Medicina del Treball del Servei de Salut Laboral de l'Hospital de Sant Pau. Bona nit.
Bona nit.
I la Patrícia Martí, psico-oncòloga d'Onco Lliga. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltíssimes gràcies a totes tres per ser aquí amb nosaltres. Per centrar els nostres oients, quan parlem d'impacte social del càncer de mama en la dona jove, a què ens estem referint exactament? A les conseqüències que té en l'entorn de la pacient, més enllà de les conseqüències que té, òbviament, per la pacient? És a dir, hi ha unes conseqüències socials pel fet de tenir un càncer de mama que potser no se'n parla tant com de les conseqüències que té des d'un punt de vista físic, psicològic, etc. És això?
Sí. Sí, sí, normalment veiem, no?, com la malaltia afecta directament a la persona, però a la malalta, en aquest cas, a la dona jove, però evidentment no podem oblidar mai, doncs, com això sacseja tota la unitat de convivència, la vessant laboral, la vessant relacional, de fora de la família em refereixo, i en moltes àrees no només la part, l'aspecte físic i psicològic, sinó que va més enllà. És evident, i de fet, doncs, bueno, de vegades necessita més ajuda el cuidador, el familiar, la parella o els fills, que no pas la dona, que més o menys ho va portant, no?
Quines són les característiques d'aquest impacte social que pot tenir aquesta malaltia en la dona jove?
Bueno, els metges, normalment, el que estem mirant quasi sempre són tots els temes més orgànics, no?, de la malaltia. Pues, si parlem sempre en termes de supervivència, lliure malaltia, malaltia, i tots aquests temes és on ens basem i fem els estudis per aprendre més. I moltes vegades deixem de banda tot aquest tema que no és tan orgànic pròpiament dit, però que sí que afecta a la dona i que potser forma part de la seva salut. És una salut social, emocional, o com li vulguis dir, però que no té a veure amb el seu cos. Llavors, bueno, una miqueta el que hem volgut tocar és això, i sobretot a la dona jove, perquè cada cop en veiem més de pacients joves. L'altre dia a la jornada es va quedar clar que la taxa d'afectació de dones joves no ha crescut, però clar, en termes globals, el número de pacients, el número de persones ha augmentat, per tant, el número de pacients joves que pateixen aquest càncer també augmenta.
Des d'un punt de vista laboral, per exemple, hi ha conseqüències? Hi ha entorns laborals on es considera, home, si està malalta de càncer de mama, vols dir que podrà fer la seva feina? Vols dir que no estarà de baixa massa dies? Vols dir que no?
Sí, més que la baixa en si tothom més o menys a les organitzacions ho entén, estàs malalt, agafes de la baixa. El tema és, un cop has passat la malaltia, es considera que ets una supervivent, es considera que estàs lliure de malaltia en aquest moment, has de reprendre la teva vida, i aquesta, doncs, és vida laboral també, no? Bueno, aquí ja costa una mica més, perquè tant els tractaments com la pròpia malaltia poden deixar seqüeles. Seqüeles que a vegades no són objectivables. Doncs el cansament, la manca de concentració, dificultats en la memòria. Llavors això, quan retornes al món laboral, doncs no sempre s'entén, ni per part de les organitzacions ni dels companys, i a vegades es fa difícil manegar això. Això genera una angoixa important en aquestes treballadores que es reincorporen una altra vegada al món laboral. No sempre és fàcil.
Hi ha un aspecte que no sé si és important o no, jo crec que ho és, que és bastant rellevant, que és en les organitzacions laborals, a les empreses, etc. Jo crec que a la gent li costa, no sé com dir-ho, no? Però com passes a relacionar-te amb aquella persona, no? Moltes vegades aquells que hem conviscut amb malaltes de càncer, penses, és que jo sóc molt més que una malalta de càncer. I ja està bé que tothom em tracti només com una malalta de càncer. M'explico una mica el que vull dir?
Sí, bueno, és que parlàvem una miqueta, no?, d'aquest estigma que els hi queda a les pacients, tot i que a dia d'avui la supervivència és aproximadament del 80% del càncer de mama, clar, després viuen amb aquell San Benito penjat de malalta de càncer, i això no és, perquè les dones volen tornar a fer la seva vida normal, entre cometes, però no volen portar sempre el cartell de soc una malalta.
I pot arribar a haver-hi fins i tot una certa discriminació, tot i que sigui involuntària? Sí? Pot passar això?
Pot passar. Pot passar. Inclús pots quedar exclòs de l'àmbit laboral. Vull dir, de fet, hi ha estudis que diuen de 4 de cada 10 dones que superen un càncer de mama queden fora de l'àmbit laboral, bé perquè elles ho han decidit, perquè estan en edat de jubilació, o bé perquè han quedat al carrer directament. Mm-hmm. S'aprofita aquesta situació, doncs, per deixar-les fora de l'àmbit laboral. Vull dir que sí que es poden trobar situacions d'aquest tipus.
D'aquestes conseqüències que parlàvem més a llarg termini i més difícils d'objectivar, segurament hi ha moltes que són psicològiques, no?
Sí. Ella, la Lídia, apuntava, no?, que hi ha dificultats de concentració, la qual cosa porta també problemes de memòria, no? Hi ha un tema també que queda palès després d'un diagnòstic com aquest i d'haver passat pels tractaments. La persona pot sentir-se més insegura, la seva autoestima pot haver baixat, com a conseqüència també d'un canvi d'imatge corporal. Bueno, hi ha tota una sèrie d'aspectes psicològics que es veuen com aquests, no?, que es veuen directament, doncs, alterats. I llavors tornar, reprenent el tema laboral, no?, tornar a la feina amb aquests canvis interns personals, uau, és complicat. És complicat. Llavors, bueno, sovint diem, no?, aquest camí o aquest procés tampoc ho ha de fer sola aquesta persona, no? Pot demanar suport, ajuda, unes pautes per, bueno, per a poc a poc anar-se adaptant i anar, de fet, a la Fundació Oncològica, que ajudem també, i cada vegada més, doncs perquè cada vegada hi ha més persones que acaben els tractaments, han superat la malaltia i necessiten unes mínimes pistes per poder preparar la tornada a la feina. Sí. I pateixen moltes vegades més en aquest moment que fins i tot durant els tractaments. I no tothom, però hi ha una part de persones que després de passar per tot això, la tornada a la feina és quan punxen, què diem. Punxen vol dir que es venen avall.
Quins són els dubtes? Ho sabré tornar a fer o estaré a l'alçada?
Estaré a l'alçada? Sóc capaç de sostenir aquell ritme, per exemple, tan estressant, o aquella exigència? Podré donar la talla com jo donava abans? Si és algú més perfeccionista o amb ganes de fer les coses ben fetes, si veu que abans portava un ritme així dalt i ara es veu incapaç, perquè físicament el seu cos necessita més temps per recuperar-se, potser o probablement no pugui arribar a la mateixa intensitat i resposta, no?, física que abans, perquè hi ha hagut un canvi, i això, malauradament, la persona ho ha d'anar aprenent a acceptar i adaptar-se, i després, doncs, bueno, és que passa.
Sí, i també, no, bueno, jo m'agradaria parlar també de les dones amb menys qualificació a la feina, que tenen, normalment són feines més físiques, i tenen més probabilitat de quedar excloses de l'àmbit laboral, no? Perquè la dificultat és més gran. Sí. Vull dir que sembla que ens centrem molt en això de la manca de concentració, el canviar les perspectives a l'hora de tornar a la feina, però hi ha dones que es troben amb limitacions molt clares a nivell físic. Vull dir que és que encara que vulguin, no poden, perquè hi ha una limitació física que els impedeix continuar fent la seva feina, no?
Per exemple, el braç, no? Aixecar el braç i agafar un...
Bueno, un pes, una un pes, mobilització de qualsevol tipus.
O netejar
tipus. Uns
vidres... O...
De fet, cada vegada que hem parlat del tema aquí al 9C, han vingut un munt de metges i de metgesses a parlar-ne, cadascú des de la seva especialitat, i ja ho, entre cometes, no, la paraula no està ben utilitzada, però ja ens entendrem, no?, una obsessió en algunes línies d'investigació dels metges, que és precisament la de millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients, no?, i sobretot també d'intentar minimitzar les conseqüències, els efectes secundaris que tenen molts d'aquests tractaments, no? Recordo fa molt poc que va venir un metge especialista precisament en hi ha una intervenció, ara no recordaré com es diu, perquè aquestes conseqüències que té quan s'han de buidar els ganglis de les aixelles, etcètera, siguin molt menors de les que són ara, no? Hi ha aquesta línia per intentar, diguéssim, que cada vegada, diguem-ho així, es noti menys que aquella persona té càncer i que està sent tractada de càncer, no?
M'imagino que et refereixes a les tècniques per minimitzar l'infedema del braç, no?
Exactament, això és, sí.
Probablement devia ser el doctor Macià, no?, de Sant Pau, que està seguint aquesta línia d'investigació i que també...
Fa quatre dies estava assegut al mateix lloc que...
Sí,
que
sí,
doctora.
Doncs ell també va ser el que va promoure les jornades del dissabte. I és veritat que cada cop més els metges tenim més consciència d'aquest impacte, que no és tant el que deia abans orgànic al cos, que tenim en compte que hi ha altres coses i ens estem fixant en això, però de fet si mirem els estudis científics que han fet els metges, probablement no en trobaràs gairebé cap que parli de l'impacte social d'una malaltia. Ara a Sant Pau ara estem duent a terme, bueno, ara hem acabat una prova pilot d'un estudi d'aquest impacte social i hem vist que al voltant del 80% de les pacients tenen algun tipus de dèficit amb alguna de les vessants, ja sigui funcional, cognitiva, social, emocional, sexual, el 80%, eh? Vull dir que és un impacte molt important.
Home,
clar, això s'ha de posar en rellevància, això s'ha de començar a mirar i això s'ha d'intentar canviar perquè no pot ser.
I quin àmbit de l'estudi se n'ha de fer càrrec d'això? Els metges també han de...
No.
Han d'intentar... No, ho dic perquè, clar, em sembla interessantíssim, però ara la doctora García Valdecasas deia, home, els metges no s'han... Potser és... Vull dir que vostès prou feina tenen, no? Dic jo, com perquè potser se n'hauria d'encarregar doncs els psicòlegs o no sé.
Bueno, evidentment això ha de ser multidisciplinar. El càncer de mama és eminentment multidisciplinar, però amb moltes vessants. Però els metges podem fer les coses de moltes maneres, no? I si prioritzes unes, deixes de prioritzar unes altres, i potser sí, et posen una llumeta, no?, encesa allà. Escolta, tingues en compte que si fas això potser estàs repercutint d'una manera negativa amb allò altre, no? Pues igual sí que ho tens més en compte. Igual en lloc de fer un buidament i prou de l'aixella, fas un buidament però t'hi esforces en programar a més aquella cirurgia d'intentar minimitzar l'infedema, si és que pots fer-ho. Bueno, vas canviant petites pràctiques que potser tenen una repercussió important per les pacients amb què ho fas.
Clar, és que 80% d'incidència en les relacions sexuals, socials, en la capacitat cognitiva, clar, és que és una majoria abassegadora.
És un pilot, eh? Ha sigut l'estudi pilot que, de fet, estem, o sigui, ara engegarem un el 2018 que serà prospectiu i multicèntric a tota Europa. Però, de moment, l'estudi pilot del 2016 ha sortit això.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, com per posar-s'hi... Ja,
sí,
perquè
sí, sí.
Ara durant la publicitat jo comentava, hi ha un concepte que jo crec que els oncòlegs, els infermers, les infermeres intenten traslladar als pacients, crec que en general, que és aquest de podràs fer vida normal, no? Ara en parlàvem. I què vol dir vida normal, no? Jo crec que aquesta pregunta és interessant, perquè vida normal... en l'imaginari de moltes pacients, de molts pacients, aquí no només té a veure amb el càncer de mama, és el que dèiem abans, no tens un llistó. I moltes vegades la malaltia i el tractament no et deixen tornar
Exactament.
A recuperar aquell llistó.
Mm-hmm.
No? I has d'entendre que la teva normalitat serà una altra a partir d'aquell moment, no?
Sí, 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 això és un contínuament, no? Hem d'anar ajudant o acompanyant a les persones que es troben en un moment ja d'haver acabat els tractaments i mostrar-los com aquest concepte ha de començar a canviar, s'ha de reajustar. I després serà una vida normalitzada, però dins d'aquells paràmetres nous o després d'un post, no? Després d'una situació doncs, com la per la que ha passat. Però no pot ser igual. Difícilment serà igual. Ara, no vol dir que hagi de ser necessàriament pitjor. Certament hi ha un temps d'adaptació, però igual que dèiem abans amb l'entorn laboral, hi ha algunes persones que decideixen fer un canvi d'especialitat o canviar els seus estils de vida i entre ells passa per canviar el tipus de feina. Algunes es resituen, algunes es reinventen, algunes noies o dones també, el qual no tot és malauradament negatiu, sinó que sí que hi ha un temps d'adaptació complexa, on hi ha patiment psicològic, emocional, però amb un bon acompanyament per part no només dels alguns professionals especialitzats o del món sanitari, però sí també per part de la família, per part de la societat, podem aconseguir que aquella persona trobi el seu nou lloc a la família, a la societat, amb si mateixa, a la feina, i a partir d'aquí reconstruir la seva vida també, no? Perquè també dèiem, no? Ja parlem de vida normal des del sector sanitari, dels professionals, però també hi ha molta pressió per part de la mateixa família de vegades, que amb tota la bona intenció el que li anem dient és, vinga, va, ja està, ja ha passat, perquè és que el que volem sentir nosaltres com a familiars també és, uf, això queda enrere i vinga, ja està, ja ha passat, però allò és molta pressió, no? I la societat també de vegades pressiona i cadascú té el seu tempo, les seves necessitats, i hem de mirar de... Però bueno, no sempre és fàcil, no?, concedir aquest...
I m'ha semblat molt interessant que en certa manera en aquestes jornades es volgués parlar de la dona jove concretament, perquè tot això clar, es magnifica, no?, la dona jove que està... abans de la malaltia en plenitud i amb aspiracions, no?, i amb projectes i amb ambició i...
Bueno, és que de fet aquesta taula quan ens van demanar el doctor Macià, que és el que va muntar les jornades, ens va demanar que què se'ns ocorria com a temes de col·loquis, i la veritat és que la consulta, el que, bueno, jo almenys tinc la percepció de que tinc molta més pacient jove i que em planteja molts més reptes en aquest sentit, em fa unes preguntes que potser abans no m'havien fet tant, i de fet jo vaig muntar la taula una miqueta per mi també, per aprendre. Vaig crear la psicòloga, la laboralista, i jo n'he après d'aquestes jornades, perquè hi ha moltes dades que també necessitem els metges, perquè cada cop tenim més volum de pacients a aquesta edat.
Clar, en el cas del càncer de mama, en les dones joves també penso, no?, en una altra conseqüència que jo crec que és bastant rellevant, que és que hi ha un moment del tractament, en la majoria de casos, que tot i que tu no volguessis comunicar que tens càncer, el teu cos comunica que tens càncer. Sí. Perquè, per exemple, et quedes calva. No? Uh-huh. Perquè, per exemple, la quimio t'infla d'una manera que és evident que ja està passant alguna cosa. I per tant, aquestes conseqüències físiques també tenen repercussió social, perquè tenen repercussió en l'autoestima de la pacient, perquè tenen repercussió en tot, perquè tu et mires al mirall i no ets tu. Uh-huh. No?
Però hauríem de treure-li una miqueta, no? L'altre dia una pacient va sortir a la jornada i em va encantar el que va dir, no? Uh-huh. Una miqueta la visió del seu fill, quan amb ella li va caure el cabell per la quimio, el nen la va mirar i li va dir... Pues mama, perfecte, això vol dir que funciona, no? Bueno, pues escolta, és un tractament com un altre qualsevol, no? I ja està. Tampoc ens hem de portar les mans al cap quan veiem una persona sense cabell pel carrer. Bueno, està fent un tractament...
Clar, però passa. Pensa... Sí. És a dir, no sóc jo qui ho explicarà a tres expertes com vosaltres el que passa o el que deixa de passar.
Clar,
però
passa.
Si tu vas pel carrer, en el meu cas, si tu vas acompanyant al carrer a una dona que va calva i que a més ha decidit que ni perruca ni mocador, calva, perquè a l'estiu té calor, t'adones de com les mirades dels desconeguts que es creuen pel carrer amb aquella persona no tenen res a veure amb com eren un mes abans, sí, quan aquella persona anava amb la seva melena.
Pues d'això es tracta, de treure aquest estigma.
Per això som aquí.
Però la gent no sabem com reaccionar, tampoc. La gent no sap com reaccionar davant d'aquesta situació, no? Et trobes que no saps com tractar la persona que tens al costat, no saps què dir-li, si recolzar-la, tampoc no vols que se senti que li tens llàstima. Jo, bueno, en una de les xerrades que vam fer amb unes pacients oncòlogues de l'hospital, a mi em van explicar una anècdota que em va semblar sensacional, no? Com explicava una dona que quan anava amb el mocador i pujava a l'autobús i no la deixaven seure i volia seure, ella es treia el mocador, començava a ventar-se com si fes calor perquè la gent se sentís i la deixés seure. Vull dir que ella s'ho prenia amb una filosofia, bueno, perquè era la seva manera d'enfrontar-ho, no? I realment de veure com la resta de gent es quedava una mica sorpresa, no? Que, bueno, això...
Sí, malauradament no, estem en una societat on encara falta, no?, aprendre una mica més com manegar-se davant de situacions com aquesta. Llavors, sovint acostumem a dir a les pacients, a les noies i a les dones, no?, i altres, a tots els pacients en general, que malauradament els toca amb ells o amb elles donar pistes i orientar l'entorn de com volen ser tractats. Perquè de vegades hi ha gent de l'entorn que et consulta i et diu, escolta, és que jo no sé si treure aquest tema, parlar-li, preguntar-li com està respecte a la malaltia, als tractaments, o oblidar-me i distreure-la. O no sé si la distrec, si semblo com frívol i que passo de tot, quan en realitat estic... bueno, interessat o interessada. Mm. Llavors, la persona en qüestió, la persona directament afectada per la malaltia, només que orienti a qui té al voltant de dir gràcies per preguntar-me, però avui no vull parlar d'això i explica'm què fan els teus fills, en aquell moment ja està reconduint la conversa cap allà on ella necessita que vagi, o a l'inrevés. Escolta'm, quedem, necessito mitja horeta per buidar i després... Mm-hmm. Parlen del que sigui. Només que facin aquests dos apunts, amb una direcció o amb una altra, l'entorn pot agrair si està prou receptiu i agafar i a partir d'aquí tirar d'aquell fil.
Segurament hi ha moltes maneres de fer-ho bé. No només n'hi ha una.
Evidentment, n'hi ha moltes, moltes, mm-hmm. moltes. Mm-hmm. Sí.
20 minuts i les 10. Bàrbara García Valdecasas, Lídia Navarro i Patrícia Martí, moltíssimes gràcies per haver vingut al 9C de RAC1.
Gràcies per convidar-nos.
Bona nit.
A vosaltres.
Bona nit. A RAC 1, 9C.